A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tenim una bona estona per endavant per parlar d'una història del tot singular que començava el 22 d'octubre del 2019. Però abans anem a col·locar les coses una miqueta en situació, escoltant, bé, fem també aquí un petit punt històric. Si algun dia els pregunten per la sintonia del Nodo, que és segurament la música més escoltada durant tota la postguerra espanyola i més recordada, la música és d'un senyor que va néixer a San Felices de los Gallegos, a la província de Salamanca, el músic Manuel Parada de la Puente. El senyor Parada va arribar a fer la vora de més de 200 bandes sonores de pel·lícules espanyoles de la postguerra. El varen contractar per la banda sonora de Raza. No cal, sobretot pels qui tenen una certa edat, que els comentem massa cosa més sobre Raza, sobre la pel·lícula inspirada en un guió de Franco i protagonitzada per Alfredo Mayo. Doncs Manuel Parada va fer la banda sonora de Raza i a partir d'aquest encàrrec li van encarregar la sintonia del Nodo. I d'aquí va venir. El senyor Parada va morir l'any 1973. El Nodo s'estiraria fins ben entrat als anys 80, ja no amb tanta periodicitat, però a principis dels 80 ja es va començar a perdre amb aquella capçalera final, que era molt bonica, amb una carta nàutica, molt, molt maca, i va arribar un moment en què ja era molt cansat veure el Nodo abans de les sessions de cinema. Però ens situem en el Nodo del mes d'abril del 1959.
Aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle.
Su excelencia el jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el vigésimo aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral, y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante, la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. En todo el desarrollo de nuestra cruzada hubo mucho de providencial y milagroso, porque sólo así se puede calificar la ayuda decisiva recibida en tantas vicisitudes de la divina protección.
No fa tant de temps, que fa 62 anys. 1 d'abril del 1959. La història que us expliquem avui té el seu final una setmana abans. Gairebé diríem, sí, una setmana abans, el 23 de març del 1959. Jordi Milà, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç, què tal?
Bon dia, Jordi.
Bon dia, bon dia.
En història, 60 anys no són gran cosa,
No és res.
No és res,
El que passa és que dona per molt,
Escoltàvem aquest Nodo, i no cal dir que aquells que puguin recordar les imatges reiterades manta vegades de la inauguració del Valle de los Caídos o de tantes cerimònies que s'hi han fet, és abans d'ahir, això.
Sí, pràcticament.
I és abans d'ahir, i per tant, tot aquest exercici o qualsevol exercici de memòria històrica que es pugui fer a l'entorn del que s'ha viscut i del que ha deixat un record tan potent, caldria d'alguna manera reivindicar-lo moltes vegades.
Sí, bueno, és una feina pendent, una feina a fer, el fet de recuperar per no oblidar i per tenir present tantes coses que cal tenir present, que a vegades sembla que dona la impressió de que s'estan oblidant volgudament pel camí.
Aquesta història deien que començava un 22 d'octubre del 2019, els van publicar una fotografia que apareixia al diari El País, una fotografia en l'interior d'una església on apareixien tot un seguit de caixes de fusta, no podíem parlar, crec que no podríem parlar de fèretres, i en una d'aquestes caixes, bé, la retolació de Sitges. En aquella publicació del 22 d'octubre del 2019, els dèiem en veu alta que si hi ha algun historiador que vulgui estirar el fil, i aquest historiador que ha estirat el fil ha estat en Jordi Milà. Sabies alguna cosa d'aquella fotografia, Jordi, quan la vas veure, o la lligaves amb alguna cosa?
No, rotundament no. De fet, crec que és de justícia agrair-vos el fet que veu tenir de repiular o de donar-li veu a la imatge que sortia, que després vaig veure que sortia en un reportatge molt ben fet des de la gent del País. Donar-vos les gràcies perquè d'alguna manera veu ser vosaltres els que veu donar la primera passa en aquest sentit. I jo personalment no tenia absolutament ni idea, tot i que podíem creure que hi poden haver restes de sitgetans al Valle de los Caídos, no tenia la certesa. També t'haig de dir que mai m'havia pensat a parar a buscar informació en aquest sentit. Però la foto és una foto potent, és una foto potent que en veure-la és atraient i t'estimula el fet d'intentar esbrinar més coses sobre què hi havia darrere d'aquella foto.
Perquè se va forçosament, haig de començar per aquí, per on s'estira el fil a partir d'una fotografia de la qual no sé si se'n pot extreure gaire informació més que la que es veu.
Sí, t'haig de dir que això és un article, que tampoc és un article ni és molt extens, ni és excessivament profund, és un article més aviat periodístic que historiador, i que ha seguit un camí bastant, bastant senzill a l'hora de fer recerca. El més fàcil i el més evident és buscar la relació que hi ha entre Sitges i Valle de los Caídos, i aleshores vas a parar de manera contundent amb una entrada de restes a Valle de los Caídos que es produeix allò la setmana abans de la inauguració, amb tantes i tantes i tantes entrades que hi van haver, que procedia de Sitges, i aleshores ja et donava el nom.
D'acord. És fins on se sap, Jordi, l'única entrada de restes provinents de Sitges al Valle de los Caídos?
Que hi hagi constatat, sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Ho creus així o creus que...
Bueno, ja us apunto en l'últim paràgraf de l'article i apunto que de manera oficial aquest és l'únic registre que hi ha d'una caixa que no és un sitgetà, eh? Si vols ho comentem.
Sí, sí,
una caixa que provinent de Sitges va anar a parar al Valle de los Caídos. Altra cosa és que amb tot el... amb tot el que va suposar a les exhumacions correcuita per omplir el Valle de los Caídos, és probable, és de creure, que hi poguessin haver sitgetans que morts al front i enterrats en fosses comuns, i a la Serra de Cavalls, a l'Ebre en general, o a qualsevol lloc, fossin duts cap allà. Però d'això, com que no hi ha registre, no ho podrem, difícilment ho podrem esbrinar mai.
És el que anava a dir, això... Vaja, no sé si és un desideràtum d'aquells impossible, però això no se sabrà mai.
És difícil, és difícil. Sí que hi ha una tasca molt important a través de la feina que fan a través dels bancs de dades que impulsa en col·laboració amb el Memorial Democràtic i amb la Generalitat, però que estan més pensats per fosses que es van obrint. El tema de Valle de los Caídos és una miqueta més complicat.
Ja s'ha vist també per totes aquelles famílies que, malgrat una decisió judicial ferma, segueixin lluitant per poder exhumar les restes dels seus familiars i tota una història que coneixen vostès prou bé. Total, que arribes, diguem-ne, a la documentació que certifica que van entrar unes restes provinents de Sitges al Valle de los Caídos la setmana abans de la inauguració del mausoleu.
És important era el nom que donaven, que ja donaven el nom d'una persona.
Que és Victoriano Victoria.
Victoriano i Victoria Vilella.
Uh-huh.
I en principi no té res a veure amb la casa Vilella.
D'acord. Res,
en principi, que sapiguem, que sapiguem, no té res a veure.
D'acord. I aleshores suposo que el que tocava era estirar el fil de la vida de Victoriano i Victoria Vilella.
Correcte. I aleshores és qüestió de tirar de recursos que hi ha, bàsicament recursos online, hemeroteques, bibliografia sobre el tema, i bueno, dona per recollir una sèrie de dades que et permeten configurar una primera semblança, un primer perfil del personatge.
La primera semblança és el perfil professional, un home que era enginyer.
Correcte, sí, sí.
No era un enginyer qualsevol, perquè la seva posició professional era una posició professional, diguem-ne, que qualificada de responsabilitat dins la companyia de Ferrocarrils Madrid-Zaragoza-Alicante.
Correcte, sí, sí. Va arribar a Vilanova i la Geltrú, l'any 27, a finals del 27, destinat com a cap del dipòsit de ferrocarrils. Això vol dir que era pràcticament el màxim responsable d'un bon tros de línia, pensant que Vilanova era dipòsit, és a dir, era on era taller, era on es guardaven i tenien cura tècnica de bona part de la línia. I això li donava a ell una certa posició social, més enllà de la laboral, li donava una certa posició a Vilanova. I a Vilanova i la Geltrú, vull dir.
Sí, sí.
Li donava un cert posicionament, doncs, amb actes socials, amb activitats de caire social que es podien efectuar a la vila, doncs ell tenia el seu lloc, com si diguéssim. Podríem dir que hi havia la part eclesiàstica, la part militar, la part civil, i ell formava part de la part més tècnica, però més ancorada.
Apuntes en el teu article, l'article que poden trobar, com us hem dit a l'inici del programa, el butlletí del grup d'estudis sitgetans encartat a l'ECO, que probablement, degut als seus contactes professionals, s'incorporà a l'Ajuntament de Sitges com a enginyer municipal dos anys després, l'any 1929.
Entre el 29 i el 32 ell és enginyer municipal. Això vol dir que havia de conèixer persones i la situació d'algunes de les instal·lacions tècniques d'aquell moment a Sitges. Però s'ha de dir que ell va haver de renunciar al càrrec perquè entenc que algú va fer alguna maniobra entenent que era incompatible amb el seu lloc d'enginyer de cap de dipòsit dels ferrocarrils de Vilanova i la Geltrú. Així va ser, de fet va haver de renunciar al seu càrrec com a enginyer municipal de Sitges.
En qualsevol cas, hi va estar 3 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí. Vull dir, fins a arribar, diguem-ne, aquesta denúncia per incompatibilitat, s'hi va poder estar 3 anys en el càrrec, però segurament el que crida més l'atenció de l'article és l'entorn familiar del senyor Victoriano Victoria. Un entorn familiar del tot singular, i aquí sí que carregat, no sé si dir, carregat d'ideologia, aquest entorn, eh?
Sí, sí. Malgrat no s'ha pogut esbrinar gaire cosa de la seva vida privada, el que sí sabem és que el Victoriano s'havia casat amb una noia que es deia Vicenta Arlegui, i aquesta noia era filla de qui havia estat inspector de la Guàrdia Civil i director general d'Ordin Públic a Barcelona durant els anys 20, que era el Miguel Arlegui. El Miguel Arlegui és una de les persones més, que si algú remena bibliografia sobre el tema de l'obrerisme a Barcelona als anys 20, més comentat, per dir-ho d'alguna manera.
Diguem-ne que referències poc edificants.
Exacte, sí, sí.
Per fer servir un eufemisme, ja.
De fet, era la mà dreta, i això potser la gent coneix més, era la mà dreta del Martínez Zanido. En aquell moment també havia sigut el governador civil i militar de la província de Barcelona. i és un personatge també d'una... Bueno, no, potser no és ara el moment de fer-ho, però és un personatge per estar entretinguts un rato.
Apa, que Barcelona ha tingut uns governadors civils, Jordi, que déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Et vull dir, no per fer-ne una llarga història ara, però déu-n'hi-do. O sigui que el sogre de Victoriano era director general de Seguretat, inspector de la Guàrdia Civil i director general d'Ordre Públic, i per postres era amic del governador civil de Barcelona.
Sí, però no és que fos amic i ja està, és que era un col·laborador estret.
Extret.
De fet, la coneguda com a llei de fugues, promulgada per Martínez Zanido, es creu que Miguel Arlegui va tenir molt a veure en la seva confecció i en moltes qüestions en contra de l'obrerisme. És repetidament surt la figura de Miguel Arlegui anunciada i fins i tot denunciada. I a més a més amb qüestions de tergiversació de proves, en qüestions molt 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 fosques. La judicatura als anys 20, tot el que són qüestions policials als anys 20 a Barcelona, devien ser prou fosques com per deixar que aquesta gent funcionés de manera completament lliure i al marge de tot.
Per tant, en aquesta, diguem-ne, en aquest entorn, apuntes com a hipòtesi que és difícil que sense una ideologia pròpia molt vinculada als d'aquestes persones, Victoriano o Victoria hagués pogut entrar en aquest cercle social o hagués pogut situar-se en aquests llocs de responsabilitat, més enllà de la seva capacitació professional, que evidentment també la deuria tenir. Però el cercle social i polític aquí va tenir molt a veure.
Correcte. Sí. Pensa que fins i tot el Martínez Zanido serà el padrí del seu fill, del seu primer fill, del fill de Victoriano. Vull dir que la relació havia de ser estreta.
Mm-hmm. Més enllà, diguem-ne, d'aquests 3 anys com a enginyer municipal a Sitges, el vincle amb Sitges de Victoriano es coneixerà o se'n coneixerà amb més detalls o queda, diguem-ne, des del punt de vista historiogràfic o fins on s'ha pogut recollir documentació, reduït aquests 3 anys?
Fins on he pogut esbrinar, és l'única relació és aquesta. He remenat una miqueta el tema de la hemeroteca local, per dir-ho d'alguna manera, i no apareix gaire més citat, que no és per qüestions penals al voltant de la seva, del seu càrrec com a enginyer municipal.
Mm-hmm.
No causa, d'alguna manera, no s'afinca socialment o físicament a Sitges, sinó que és d'entendre que viu i queda relat a Vilanova, que és
on
ell treballava i residia.
Ah, ens situem ara en un moment, diguem-ne, especialment també potent des del punt de vista històric, la Revolució d'Octubre del 1934, la Revolució d'Octubre del 34 a Vilanova i la Geltrú, i el paper de Victoriano Victoria dins aquest moment històric a la ciutat de Vilanova, pel qual fou condecorat.
Correcte, perquè com he comentat abans, no és gaire cosa, que realment no és gaire cosa que sabem d'aquest personatge. No sabem quina va ser el seu paper en aquells dies, perquè de fet la bibliografia sobre el tema tampoc l'esmenta. Sobre el tema, vull dir, sobre els fets del 34.
Uh-huh.
El que passa és que sí que sobta, sí que crida l'atenció és amb el bagatge que hem constatat fins ara, amb aquest biaix mental que hem pogut confeccionar d'ell, és que fos aquell, ell en el 1934 estava a Vilanova i no sabem com ni per què, però el cert és que a finals del 35 és condecorat pel govern com a premi a su acció durant el moviment revolucionari d'octubre de 1934. Clar, això el defineix d'una manera clara, contundent, quin devia ser el seu paper en aquells dies, tot i que no tenim constatació, no tenim proves fefaents, però sí que podem crear-nos un marc de quina va ser la seva actuació en aquells dies.
Mm-hmm. I de quin...
tenint en compte que el dipòsit de ferrocarrils de Vilanova era un centre obrerista molt, molt intens, amb una marcada tendència socialista i anarquista, i que ell era, i que tots aquests treballadors estaven a les seves, suposadament a les seves ordres.
Per tant, era evident, bé, més enllà de la tensió que es deuria viure, que Victoriano exerciria un paper, diguem-ne, proper al, a les seves idees o al seu vessant ideològic.
Sí, sí, sí. És més que probable, no, més que és evident.
És evident, eh? Ens sí. Situem del 34 a l'estiu del 36, perquè, diguem-ne, l'estiu del 36 marca un altre moment en aquesta història, que és el moment de la mort de Victoriano. Què va passar l'estiu del 36, diguem-ne, en la vida de Victoriano?
Doncs l'estiu del 36 no està clar si ell ja no estava destinat a Vilanova o bé en esclatar pràcticament els primers dies de la guerra aconseguís marxar amb la família a Madrid. No ho podem certificar. El cas és que el mes d'octubre del 36, que ja estava domiciliat a la seva casa al carrer Senova de Madrid, curiosament, és visitat per un comitè de milicians format per milicians d'un barri de Madrid que es diu Lagundera, juntament amb uns milicians desplaçats des de Vilanova, des del Tru, i és detingut a casa seva. Inicialment passa una nit amb una de les xeques que hi havien, imagino que a prop d'on és detingut,
sí.
I la mateixa matinada ja agafen un tren direcció Vilanova i la Geltrú. Allí passa un dia empresonat, suposo que li prendrien algun tipus de declaració, no, a cases que sí que queden constatats maltractaments, i posteriorment la nit següent li fan allò que de manera sutil s'anomena donar-li el paseo, que és acompanyar-lo cap a les costes de Garraf, i allà és assassinat dintre del primer túnel en direcció de Sitges, direcció Vilanova, en direcció Barcelona, perdó.
D'acord. La nit, ens dius, del 6 al 7 d'octubre del 36.
Del 6 al 7 d'octubre, sí.
Mor Victoriano, i a partir d'aquí, el seu cos on va parar?
Sembla ser que va ser enterrat aquí mateix. Tampoc aquesta gent, no sé si per els mateixos que el van assassinar o per la gent que se'l trobés, va ser enterrat allí mateix, pràcticament a peu de vies.
Uh-huh.
I només quan acaba la guerra, les seves restes són traslladades al cementiri de Sitges, en unes fosses que s'estaven obrint aquells dies per recollir les restes que es anaven trobant.
Entenc, Jordi, que tot i que es va fer una identificació, es va enterrar a una fossa de Sitges perquè era la localitat més propera.
Correcte, sí.
Perquè si no, diguem-ne, jo que sí, aquestes restes haguessin pogut anar a parar no sé si diu a Madrid o a Vilanova o jo que
sí. No, però judicialment, entenc que judicialment pertanyien a Sitges, havien de traspassar-les a Sitges, com va passar també amb les restes dels assassinats al pont de Vallbona.
Entesos. Que totes van anar a parar al cementiri de Sitges.
Sí, uh-huh. Correcte.
És a dir, pel fet de ser d'un partit judicial, les restes van anar a parar al cementiri de Sitges i allà va quedar enterrat en una fossa.
Correcte. Sí.
I acabada la Guerra Civil, bé, diguem-ne que sobre un nou període que, d'alguna manera, la construcció del Valle de los Caídos, no sé si dic que tornarà a despertar, perquè d'aquelles restes ningú en va saber gran cosa fins que es va construir el Valle de los Caídos i aleshores es van demanar o es van sol·licitar.
Correcte, sí. Mentre s'estava construint el Valle de los Caídos, hi havia tot un moviment per omplir-lo de restes de gent morta durant la guerra.
Uh-huh.
I aleshores, en aquest sentit, es fa un contacte amb tots els ajuntaments d'Espanya perquè facin arribar informació sobre, sobre restes que poden ser enviades a aquí al Valle de los Caídos, i aleshores no serà sense l'autorització dels familiars, que prèvia autorització es fa aquesta cremació d'aquest cos, i ja formarà part de tota una campanya, tota una campanya fins i tot publicitària, de portar les restes al Valle de los Caídos.
Per tant,
es fan construir una mena d'urnes especials, es fan actes a molts puestos de greuja per rendir una miqueta d'honor a aquests caiguts, i en el moment de ser enviats cap a Cuelgamuros, que és el, uh-huh. que és la població on està el Valle de los Caídos.
Pregunta simple. Entenc que estaríem en un dels casos, perquè no són tant de bo, tots es poguessin certificar d'aquesta manera, però estaríem en un d'aquells casos en què la família va donar el vistiplau pel trasllat de les restes, i per tant la família sabia, i va saber en el seu dia, que les restes de Victoriano anirien a parar al Valle de los Caídos, cosa que moltes famílies segurament no van saber en el seu moment, eh?
Clar, és que la gràcia, però una de les virtuts de l'article és que llegint el títol, una caixa sitjada en el Valle de los sí. Caídos, hi ha una cosa que diu la inèrcia mental en història, on pot pensar que pot tenir pot esperar una cosa que no és la que hi ha en el text. És a dir, no tothom que hi ha al Valle de los Caídos està forçadament o està allí en contra de la voluntat seva o de la seva família.
Per això t'ho preguntava.
També hi ha gent que ja estava volgudament. Amb aquest senyor, evidentment, no, perquè no se li va poder preguntar. Però és més que probable que si tingués l'oportunitat de donar el seu parer, ja estaria a favor. I la seva família sí que tenia constància, perquè una declaració que està inclosa dintre de la causa general, és la declaració de la seva vídua, és la que ens explica com van anar els fets del seu marit, i en aquella declaració ja, que està feta als anys 40, ja constata que el cos del seu marit va ser enterrat primer a prop de la via i després dut al cementiri de Sitges. Uh-huh. Vull dir que sí que ho sabien, i bueno, suposo que penseu que el tema de Valle de los Caídos es va allargar, vull dir, havia de ser una cosa d'uns quants anys, però es va allargar molt en el temps, i és de que vull imaginar que tenien des del principi la intenció, però que el fet que s'allargués tant en el temps va fer que fins l'any 59 no sol·licités formalment l'autorització per fer l'exhumació i conduir les restes a
Això és
a
que tinc aquella sensació del procediment havia d'anar d'una manera, i potser va anar d'una manera fins que va haver un moment en què la sol·licitud per omplir la fossa comuna del Valle de los Caídos era tan ingent que aleshores els procediments van deixar de ser, diguem-ne, escrupolosos. I sí, per tant, sí. Aquí estem parlant d'un procediment en el qual es va demanar el consentiment de la família, i també, òbviament, tots vostès saben que hi ha molts historiadors que han assenyalat tots aquells presumptament familiars que van anar a parar al Valle de los Caídos sense que la família no només fos informada, sinó que no en sabés absolutament res, ni tan sols pogués donar el vistiplau. En canvi, aquí estaríem en un cas, diguem-ne, sí, que formalment correcte.
Sí, 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 és completament diferent. Vull dir, en aquest cas, ja et dic, vull dir, no es traslladen les restes en contra uh-huh. de ningú, ni existeix cap negativa a res, simplement és això, és una exhumació volguda. Per això dic que el text en si de l'article camina una miqueta en contra d'això, que aquesta inèrcia que ens podria fer pensar que
tothom va arribar allà,
que tot és uniforme d'una mateixa manera. No és així.
La història, precisament, si explica alguna cosa, és que res no és uniforme d'una mateixa manera.
Correcte.
Està clar. Entenc, per tant, a partir del teu article, Jordi, que aquella fotografia del país correspon al comiat que es va fer d'aquestes restes el 23 de març del 1959, abans de ser traslladades a Cuelca Muros? Sí.
Sí, 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 és rotundament cert. Això sí que es pot constatar fàcilment a través de l'hemeroteca, en aquest cas de La Vanguardia, que hi ha notes tots aquells dies, hi ha notes de seguiment d'aquest procés.
Que se sap quina parròquia és o quina església és, aquell interior?
Sí, és una capella al cementiri de Montjuïc, al sud-oest, és el de Montjuïc.
Sí.
Entenc que és una capella al cementiri de Montjuïc.
D'acord.
Sí, sí.
I, per tant, allà es va fer aquest comiat solemne d'aquestes restes?
No només d'ells, sinó que es van juntar, evidentment...
Hauria de ser de pollo.
D'altres exhumacions d'altres localitats es van reunir, entre cometes, al cementiri de Montjuïc, i allà es va fer aquest acte el 23 de març del 59.
I d'allà, a Cuelca Muros, la inauguració del Valle de los Caídos el 1 d'abril del 1959.
Correcte, sí, sí.
I aquesta és la història d'aquella caixa que apareixia en aquella fotografia publicada a El País a l'octubre de l'any 2019 amb una retolació que posava Sitges amb jota i que en el seu moment era per nosaltres, i entenem que per la majoria, doncs allò, una incògnita per desvetllar que a través d'aquest article en Jordi Milà ha desvetllat. Tot i que ens ho has posat, no sé si dir, molt fàcil a l'hora d'explicar-ho, t'ha costat molt estirar aquest fil?
No, en absolut. Perquè, vull dir, en aquest cas les dades estaven a poc. A poc que t'interesses i remous una miqueta, han sorgit soles. Sí que hi pot haver un treball més a fer, més de fons, doncs buscar a través de la informació que puguin tenir Ferrocarrils, les companyies de Ferrocarrils, quin era el seu paper a Vilanova, quin va ser el seu paper. Sobretot, a mi el que tinc curiositat és el seu paper a l'any 34, perquè això cal que ho decoressin. I al mateix temps no surt referenciat en cap dels treballs que s'ha fet sobre els dies de la Revolució d'Octubre del 34 a Vilanova.
D'acord.
Em té una miqueta encuriosit.
És a dir, que per una banda hi hagi informació que deixi tan clara aquesta condecoració i per altra banda no quedi constància de què fou condecorat.
Exacte.
Ah.
Exacte, és una cosa que... Bueno, és un camí a seguir, un de tants.
Doncs de moment ens hem quedat amb la incògnita desvetllada Victoriano, Victoria Velilla, és... l'home que les restes del qual estaven en aquesta caixa que va ser traslladada des de Barcelona fins al Valle de los Caídos i que estava retolada amb Sitges. Bé, doncs hem desvetllat aquesta incògnita gràcies al treball d'en Jordi Milà i per tant, nosaltres també li hem de reconèixer a en Jordi, de la mateixa manera que ens reconeixia nosaltres haver-ne fet difusió, doncs haver reconegut la feinada per poder descabdellar aquest cabdell. Jordi, gràcies, moltes gràcies, i si tornem a tenir un altre, m'entens, alguna altra incògnita d'aquestes que aparegui així de cop i volta, et anem a buscar. Gràcies de nou, Jordi.
És estimulant, molt estimulant aquestes
intervencions.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Molt bé, bon matí.